Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé dos minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbé. El negociador de Junts amb Sumar, Toni Comín, ha qualificat de bona la proposta del partit de Yolanda Díaz sobre la llei d'amnistia, que, recordem, aquest vespre es presenta formalment en un acte a l'Ateneu barcelonès. Són declaracions de Toni Comín a Catalunya Ràdio.
És una bona proposta, plena d'elements útils. S'agraeix molt el gest de confiança de Sumar, de voler-la compartir amb Junts. Crec que només ho hem fet amb el seu i amb Junts abans de presentar-la públicament. És un gest de confiança que nosaltres ja vam voler agrair. Com hem fet públic, havíem rebut aquesta proposta. L'entrada de Sumar en aquestes converses, si vol, aquestes negociacions, interessos de la moviment independentista, ajuda més que no complica.
I preguntat per si creu que algú del PSOE s'hauria de desplaçar fins a Brussel·les per fer-se una fotografia amb Carles Puigdemont, Comín ha respost que els socialistes s'equivocaran molt si en les formes donen un caràcter diferent a Junts respecte a altres formacions. De totes maneres, ha afegit que creu que es cuidaran de ser curosos. Més qüestions. Ha mort el nen de 2 anys que divendres va resultar ferit crític a l'incendi d'un edifici de Santa Coloma de Gramenet. Els fets van tenir lloc al voltant de les 8 del vespre al carrer Roger de Llúria, d'aquesta població. El foc es va originar en un immoble del bloc de pisos, que té 4 plantes. A banda de la criatura, 5 persones més van resultar ferides per inhalació de fum. 2 d'aquestes també van ser traslladades d'urgència al Vall d'Hebron. I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a un jove de 19 anys. Els fets s'acaben de conèixer ara, però van tenir lloc divendres 29 de setembre, durant la Festa Major de Sarrià. La policia prou desvincula d'aquesta celebració. Al voltant de les 5 del matí, un grup de joves va agredir a la víctima quan aquesta caminava a l'avinguda Josep Vicenç Foix, a tocar de l'estació de ferrocarrils de Reina Elisenda. El jove té la mandíbula fracturada. I marxem cap a la Bisbal d'Empordà perquè els veïns estan a hores d'ara sense subministrament d'aigua per una avaria a la canonada principal de distribució. Des de la primera hora d'aquest matí, els tècnics d'Agbar hi treballen per intentar reparar aquest problema, però no compten tenir-ho arreglat fins com a mínim ben entrat aquest migdia. No és la primera vegada, de fet, que el municipi té problemes per avaries a la xarxa de distribució i, en concret, aquesta canonada és una de les que ha generat diversos talls en més d'una ocasió. I un darrer apunt econòmic en aquest cas, abans de la informació esportiva, el Fons Monetari Internacional preveu que l'economia espanyola creixi un 2,5% enguany. D'aquesta manera manté les previsions de creixement que ja va anunciar el mes de juliol passat. Amb aquesta dada, Espanya seria, per tant, el país de la Unió Europea que més creixerà entre les principals economies de la zona euro, impulsada sobretot per una recuperació recuperació del turisme després de la crisi que va suposar la pandèmia del coronavirus. En aquesta mateixa línia, l'organisme internacional també apunta que enguany Espanya serà el país amb la taxa d'inflació més baixa d'entre les principals economies europees i vaticina, per tant, un augment de preus del 3,5% per sota la mitjana de la zona euro, que serà del 5,6%. Les 12:05, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Diego Alonso es converteix en el nou entrenador del Sevilla. L'exseleccionador de l'Uruguai agafa el relleu de José Luis Mendilibar. L'exfutbolista amb residència a Espanya era un dels candidats a la directiva juntament amb Marcelino García Toral. Mendy havia dirigit una vintena d'enfrontaments amb l'equip de Nervión, amb el qual va guanyar una UEFA Europa League. Ara els sevillans són 14ens, però només 2 punts per sobre de la salvació. El darrer partit es va fer evident la tensió al vestuari quan va substituir Fernando al minut 40 de la primera meitat. Encara en clau futbol, la selecció espanyola masculina ja prepara els 2 partits de classificació per a l'Eurocopa 2024. Ho farà sense Lamine Yamal, que finalment ha tornat a Barcelona després de les exploracions que li han fet els metges de la selecció a Madrid. La lesió que es va fer a l'últim partit contra el Granada revela problemes al psoas ilíac, però el club no ha informat de quant de temps estarà apartat dels terrenys de joc. Qui sí que estarà força temps és Jules Koundé, que també es va trencar a Granada. Koundé té un trencament del lligament intern del genoll i està quasi descartat pel Barça-Madrid del dia 28 d'aquest mes. I l'exfutbolista del Real Madrid, Eden Hazard, ha anunciat fa uns minuts la seva retirada del futbol professional. El belga penja les botes amb només 32 anys d'edat i sense equip. Fa 3 mesos va marxar del Club Blanc, d'on feia anys que no trobava el nivell, que va fer que Florentino pagués 160 milions d'euros pels seus serveis. On va brillar va ser el Chelsea, on va aconseguir 110 gols en 352 partits oficials. Hazard diu que plega perquè ha decidit escoltar-se a si mateix.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, una notícia que acabem de conèixer. De darrera hora, el govern suspèn totes les classes per les altes temperatures a les Illes Canàries, una mesura que s'aplicarà, per tant, a tots els centres educatius, ja a partir de dimecres, demà dimecres i fins aquest divendres. Recordem que dijous és festiu, el conseller ha adelantat que estan preparant un protocol que a hores d'ara és inexistent a Canàries sobre aquestes altes temperatures. Més informació d'aquí una hora a la 1 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Ràdio Estel, Girona, 103.4. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Gairebé 9 minuts que passen de les 12 del migdia i, per tant, hora de parada solidària un dia com avui a la caravana. Mireu, no sé si ho sabeu, però ara fa unes setmanes la Fageda, l'empresa catalana que produeix els iogurts i que com a projecte social té la missió de millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones en situació de vulnerabilitat, va engegar un nou projecte. Aquest nou projecte es tracta de la Granja de la Fageda, un nou servei de bar-cafeteria situat a la plaça Mercat d'Olot. Aquesta iniciativa permet generar ocupació a persones de la Garrotxa que es troben en situació de vulnerabilitat i especialment a persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn o amb trastorn mental. Però com funciona la Fageda? Com va néixer aquest projecte empresarial i social? I per què és tot un referent al nostre país i un model de negoci inclusiu reconegut arreu del món? Doncs bé, per reconèixer i per conèixer en profunditat el model de la Fageda i per saber més d'aquesta nova iniciativa i dels serveis que s'hi ofereixen, avui ens acompanya a Ràdio Estel la responsable de comunicació de la Fageda. Ella és Esther Carreras. Esther, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia i gràcies a Ràdio Estel per donar-nos l'oportunitat d'explicar el nostre projecte als vostres micròfons. Gràcies de debò.
Viviamo, viviamo nell'etica, dici che la bellezza in fiora e la fuggevole, fuggevole.
Esther, de seguida parlem de per què hem posat aquesta música, perquè l'hem posat per una cosa en particular. I a més se'ns ha creat molt l'atenció als membres de l'equip. Però abans de tot, deixa'm preguntar-te com va néixer la Fageda. Com recordeu els inicis de la Fageda?
Bé, doncs la Fageda ja té més de 40 anys d'història. Va néixer en concret l'any 1982 i va néixer a Olot. Va néixer en un local que l'Ajuntament va cedir al fundador del projecte, una persona que curiosament es diu Cristóbal Colón, un psicòleg. En Cristóbal és fill de l'Aragó, fill dels Monegros, i de jove en Cristóbal va treballar a diferents hospitals psiquiàtrics de Saragossa i també de Catalunya. Aleshores estem parlant de finals dels anys 60 i dècada dels 70 del segle passat, oi? En aquells moments, els hospitals psiquiàtrics, que s'anomenaven manicomis, eren un magatzem de persones amb malaltia mental. Les condicions de vida allà eren infrahumanes i en Cristóbal, impactat per tot allò, per tot el que va veure, es va posar com a repte professional i personal millorar la vida d'aquelles persones, treure-les d'aquell entorn a través del treball, concebent el treball com una eina rehabilitadora, terapèutica, un treball amb sentit, un treball que ell aleshores va voler desenvolupar a la comarca de la Garrotxa. I per què a la comarca de la Garrotxa? Doncs perquè es va enamorar d'aquesta comarca i en doble sentit es va enamorar en concret de l'entorn de la Fageda i es va enamorar d'una dona garrotxina, no? Això el va dur a Olot i a proposar a l'alcalde doncs tirar endavant un projecte del qual en sabia ben poca cosa. Ell només tenia al cap muntar una empresa social per a aquestes persones amb malaltia mental, donar-los feina per canviar les seves vides, per donar-los sentit. L'Ajuntament d'aleshores, l'alcalde, en Joan Sala, va confiar en ell, li va cedir un local. El projecte va començar amb una quinzena de persones aleshores, fent treballs auxiliars per a altres empreses que en aquell moment estaven a Olot, empreses d'imatgeria religiosa, empreses tèxtils, i avui aquell projecte que va començar a Olot amb 15 persones i que, curiosament, en Cristóbal va batejar com Cooperativa La Fageda, és una organització sota la qual n'hi ha més de 500 i estem ubicats a La Fageda, al cor del Parc Natural de la Garrotxa.
Per tant, Esther, deixa'm preguntar-te quina és l'essència de la Fageda.
Doncs l'essència de la Fageda és merament social, és dir, volem millorar el món, posar el granet de sorra, és millorar en concret la vida de persones que la tenien molt difícil, persones amb malaltia mental i persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta és la missió i el propòsit de la Fageda, millorar la vida d'aquestes persones a través del treball. Per això, durant tota la seva història, la Fageda no ha fet res més que anar impulsant activitats empresarials per generar llocs de treball per a aquestes persones, llocs de treball amb sentit, treballar a la granja que tenim aquí, treballar a la fàbrica de iogurts, a l'obrador de marmelades, a totes les diferents accions que tenim, i a través del treball, insisteixo, donar sentit a la vida d'aquestes persones amb malaltia mental, amb discapacitat intel·lectual, i d'uns anys cap aquí, no només a aquest col·lectiu, sinó a d'altres persones en risc d'exclusió, no? I sempre, sempre, això sí, persones que estan empadronades a la comarca de la Garrotxa, al nostre territori.
De seguida parlem d'aquest nou projecte, de la granja de la Fageda. Abans, però, em parlaves de l'emplaçament, que es troba en ple parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. L'emplaçament ha condicionat, Esther, la forma de ser o el resultat de la Fageda per ser tal com és? És a dir, aquesta és la màgia perquè la Fageda sigui com sigui?
Sí, sí, absolutament. Quan en Cristóbal va impulsar el projecte, els pilars ideològics del projecte bàsicament eren tres. Primer, crear un projecte sense ànim de lucre, que vol dir un projecte sense propietaris, sense accionistes, un projecte on totes les hipotètics, tots els hipotètics beneficis que hi poden haver a finals d'any es reinverteixen en el projecte per seguir generant ocupació per a aquestes persones. Insisteixo, un projecte sin ànim de lucre, aquest era un pilar. Un altre pilar era fer activitats, un treball amb sentit, perquè això apela a la responsabilitat, a l'autoresponsabilitat de tothom. I tercer, per poc que pugui ser possible, ubicat a la natura, no? Perquè pels efectes terapèutics que comporta, no només per persones amb malaltia o amb discapacitat, sinó per tots els éssers humans, no? En uns primers anys això no va ser possible, perquè l'activitat va començar a la ciutat d'Olot, però, en fi, l'atzar va voler que l'any 84, dos anys després d'haver-se creat la cooperativa, sorgís l'oportunitat de comprar una finca d'unes 16 hectàrees en plena fageda d'en Jordà, i es va comprar aquesta finca. Hi va haver la possibilitat de demanar aleshores un crèdit hipotecari. Es va comprar aquesta finca on hi havia una granja amb vaques i poca cosa més, la resta estava tot ruïnós. I l'any 1987, 5 anys després d'haver-se creat la cooperativa, es trasllada justament a la fageda, en aquesta finca, i aquí comença, doncs, un abans i un després de tot el projecte. La natura i fageda és un binomi indestriable.
Precisament.
Molt bé has dit.
Precisament la fageda, que és un negoci inclusiu, però és que també és un negoci, a part de per tot aquest nivell paisatgístic, la fageda també és un negoci sostenible. De quina forma elaboreu aquesta sostenibilitat dins la fageda?
Sí, nosaltres sempre, quan parlem de sostenibilitat, no només parlem de sostenibilitat mediambiental, per tenir cura del nostre entorn, insistim, estem ubicats al cor del Parc Natural de la Garrotxa, en un espai protegit per llei, no? Per tenir cura d'aquest medi ambient, doncs portem a la pràctica diverses accions, no? Tenim una depuradora que tracta el 100% de les aigües residuals, tenim una planta de compostatge que tracta els purins que originen les nostres vaques, tenim una caldera de biomassa, en concret la biomassa és gairebé el 40% de l'energia que consumim. D'altra banda, més del 80% de l'energia també és d'origen renovable. Estem acreditats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, perquè durant tot l'any aquí rebem més de 40.000 persones. Aleshores van voler acreditar-nos amb aquesta carta, que és com un certificat de qualitat en l'àmbit turístic. Tenim un pla de mobilitat per reduir el número de vehicles que arriben a la nostra finca, però a banda de totes aquestes iniciatives en el marc mediambiental, nosaltres concebem la sostenibilitat en origen, des del punt de vista social, evidentment, i també des del punt de vista econòmic. Nosaltres solem dir que no volem créixer per créixer, volem créixer perquè el nostre projecte continuï sent sostenible, tant des del punt de vista empresarial, social, econòmic i mediambiental, no?
A més, si no erro, si erro, Esther, diguem-ho, la fageda és una marca que només ven els seus productes a Catalunya. Això és una limitació de marca? És una estratègia empresarial? Per què això?
Aquest fet era una realitat fins aquest any, 2023.
Ah, mira.
Sí, sí, sí. Però justament aquest 2023 ens expandim a nous territoris. Per què? Doncs perquè volem més ingressos per continuar generant activitats empresarials per persones en risc d'exclusió. El món ha canviat molt. Els efectes de la pandèmia, de la crisi, l'increment de les matèries primeres han repercutit en la nostra economia i això ens ha sacsejat i ens obliga, doncs, a buscar nous territoris on créixer, no? Per això, des d'aquest 2023 ens estem obrint mercat a la Comunitat Valenciana i també a Madrid. I ja havíem fet alguna incursió a les Illes Balears. Insistim que el nostre objectiu és sempre generar ocupació i benestar pel col·lectiu de persones en risc d'exclusió a través d'activitats empresarials, activitats formatives, perquè l'any passat també vam impulsar una escola de noves oportunitats per joves. Totes aquestes accions necessiten inversions i ingressos i els nostres ingressos venen sobretot de la venda dels nostres iogurts. Aleshores, estem obligats a ser creatius i a impulsar accions que ens permetin engreixar la nostra economia, no?
Parlava a l'inici d'aquesta entrevista d'un nou projecte que teniu entre mans i que és molt interessant, que és la Granja de la Fageda. Què és això, la Granja de la Fageda, Esther?
Sí, la Granja de la Fageda és el nom amb el qual hem batejat un servei de bar-cafeteria que hem obert a mitjans del mes de setembre en ple centre d'Olot, en concret a la plaça Mercat. No és tant un projecte pensat a efectes de rendibilitat econòmica per obtenir ingressos en aquest cas, sinó que és una nova línia de projecte per continuar generant ocupació per a persones, en aquest cas, amb discapacitat o amb trastorn mental, no? El fet també d'estar ubicat en ple centre de la ciutat d'Olot té un plus qualitatiu per nosaltres que és molt important, no? Per què? Perquè pensem que pot ajudar a determinades persones, doncs, que acabin amb certs estigmes, no? Quan en veuen d'altres amb diferents capacitats treballant de manera molt professional, no? També perquè permet reforçar la nostra presència a la comunitat, interactuar més amb la gent d'Olot i, sens dubte, contribueix també a construir una societat més inclusiva i a reduir prejudicis, com us deia, no? Aquest servei de bar-cafeteria, com us he dit, està ubicat en ple centre de la ciutat, està obert de dilluns a dissabte en horaris de matí i tarda i, de moment, doncs, estem més que satisfets de la gran acceptació que té. I treballen i operen un equip d'unes 8 persones en torns de matí i tarda, no?
Ara em parlaves de la gran acceptació que té per part de la població de la comarca i segur que d'altra gent que ha pogut visitar-lo. Un projecte que, per cert, ja està obert perquè ja es va inaugurar. Deixa'm preguntar-te, Esther, com va anar aquesta inauguració?
Doncs molt bé, la inauguració va venir moltíssima gent, ens va desbordar, no només persones i famílies de la Fageda, sinó també el fet d'estar al centre d'Olot va ajudar molt, no? Va venir moltíssima gent, també representants de l'Ajuntament, no?, de l'administració local. Va ser una inauguració modesta i a la vegada festiva, i n'estem molt contents i orgullosos, sí.
Si la cosa funciona, Esther, això com els iogurts, la Granja de la Fageda es podria arribar a extendre?
Diria que no. A veure, aquí a la Fageda, jo ja fa 15 anys que hi treballo, i la veritat és que no deixa mai de sorprendre't, no? Perquè jo, per exemple, he vist néixer el projecte de fer gelats, el projecte de fer marmelades, ara aquest projecte de bar-cafeteria, i la veritat no podem descartar mai res, no? Perquè la Fageda el que fa contínuament és reinventar-se. Durant tota la seva història no ha fet res més que anar-se reinventant, no? Però avui per avui tenim un enfocament molt concentrat, doncs, ara en consolidar aquest nou servei. Anem veient com es va desenvolupant i veurem, no?
Com a l'inici d'aquesta xerrada, i ara ens ho deies també, la Fageda té aquesta quarantena d'anys d'història i vivència sobre les espatlles. Quin balanç en feu el 2023 d'aquests 40 anys d'història?
Home, sens dubte ha de ser positiu per força, perquè la Fageda no ha fet res més que impactar en la vida de moltíssimes persones que la tenien molt complicada. Pensem de debò que ha millorat la vida de moltíssimes persones, de moltes persones, moltíssimes. I a la vegada ha estat un projecte capaç de posicionar una marca molt estimada, reputada, i que fa molts bons productes, no? I això, evidentment, el balanç ha de ser forçosament positiu. El repte que té ara la Fageda, doncs, és continuar treballant per la seva sostenibilitat, perquè pugui anar sumant anys a la seva història, no? I anar contribuint, doncs, a fer el món una mica millor.
24 minuts que passen de les 12 del migdia. Tira'm la música, José, tira'm-la.
Viviamo, viviamo nell'etica, dici che la bellezza...
Esther, això m'ho has d'explicar molt bé, perquè a mi, quan ens hem informat per fer tota aquesta entrevista a l'equip d'aquest programa, hem sabut que poseu música clàssica a les vaques?
Exactament, sí, ui, això ja fa des de molts anys.
Sí? Eh?
Sí, sí, la nostra granja, d'aquí a la Fageda, porta incorporada música barroca, en concret música barroca. I per què? Doncs és un tema de benestar animal. A vegades ens diuen, gràcies a la música donen més llet. La veritat és que no, no és que gràcies a la música donin més llet, però sí que els experts diuen que la música els ajuda a relaxar, contribueix al seu benestar, sobretot la relaxa en moments que poden ser una miqueta estressants, com és el moment del part, no?, a l'hora de parir. I dir-vos que forma part de la nostra política de benestar animal. De fet, estem certificats en benestar animal. Les vaques que tenim aquí tenen, si sumem tots els espais de la granja, doncs uns 15 metres quadrats per cadascuna d'elles. La munyida és robotitzada. Què vol dir que munyim, que hi ha robots que munyen les nostres vaques? Doncs vol dir que segueixen una pauta natural, encara que pugui semblar contradictori. Abans les munyíem en uns horaris concrets, a les 6 de la matinada i a les 6 de la tarda, a la sala de munyir, però ara aquests robots permeten que elles vagin a munyir, a treure's la llet quan volen.
Boníssim, això.
Sí, 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 i això influeix també en el seu benestar, no? Beuen l'aigua sempre a la mateixa temperatura, a l'estiu doncs tenim ventiladors a la granja, pasturen els nostres camps. És el que comentàvem abans, no? El tema de la sostenibilitat, doncs el tenim impregnat o intentem en totes les nostres polítiques i pràctiques, no? Evidentment que ens queda marge de millora, eh? Això sempre, sempre estem treballant doncs, per anar millorant, però us ben asseguro que la voluntat, l'ànim i les bones pràctiques en el dia a dia formen part de la Fageda.
Et preguntava abans, Esther, quin balanç en fèieu d'aquests 40 anys d'història de la Fageda. Deixa'm preguntar-te també si creus que la societat és ara més inclusiva que fa 40 anys en els inicis de la Fageda.
Entendríem que sí. Hem de pensar que en les últimes dècades doncs, han aflorat molts projectes que ajuden, no?, a les persones de col·lectius vulnerables, de col·lectius en risc d'exclusió, a integrar-se socialment, ja sigui a través del treball o a través d'altres accions, no? Però jo diria que sí, hem de confiar que sí, no?, que tenim una societat més inclusiva, que encara queda molt camí per recórrer, evidentment, sempre, 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 però des de la meva opinió, això sí que estic parlant ara des de l'opinió, no? Jo diria que la societat que tenim avui és molt més inclusiva, i en concret, en el nostre territori sí, en el nostre territori ja no és opinió, és un fet, perquè doncs la Fageda realment ha impactat, no?
Miràvem cap al passat, quan et preguntava per aquests 40 anys d'història, que es diu ràpid, miràvem cap al present, quan m'explicaves el projecte de la granja de la Fageda. Sí. Ara bé, et voldria preguntar quins reptes de futur té la Fageda sobre la taula.
Doncs el principal repte de futur és seguir treballant per la seva perdurabilitat. Ahir, l'any passat, vam celebrar els 40 anys, doncs anar portant a terme accions per consolidar el projecte, per seguir-lo consolidant i que vagi millorant la vida de persones en risc d'exclusió. L'any passat vam impulsar una escola de noves oportunitats per joves, o sigui, la Fageda ara, a banda d'oferir oportunitats laborals, també ofereix oportunitats formatives per joves que no estan en el sistema educatiu. La funció d'aquesta escola és que recuperin el gust per aprendre, o bé que es recuperin el gust per formar-se i puguin inserir-se laboralment. I és un projecte doncs, també de molta envergadura, que hi estem molt enfocats actualment per anar-lo consolidant. No? Sí. L'any vinent doncs, també tenim previst treure al mercat nous productes i, com ja us hem dit, la Fageda és una organització que al llarg de tota la seva trajectòria s'ha vist obligada a anar-se reinventant, no? Som un projecte social i no és gens fàcil conciliar els interessos empresarials d'aquest projecte amb els interessos socials, no? No és gens fàcil.
Clar. Ja sabeu que vosaltres hi podeu aportar el vostre granet de sorra comprant aquests iogurts, aquests productes de la Fageda d'en Jordà, ajudant a aquesta inclusivitat, a aquesta sostenibilitat i, sobretot, també, perquè no, a la qualitat del producte, que és de les millors del mercat, cal dir-ho. Esther Carreras, responsable de comunicació de la Fageda, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Ha estat un plaer de conversa, que vagi molt bé. Una abraçada.
A vosaltres igualment, i esteu convidats a visitar-nos.
I tant, que hi visitarem. Mira, no t'ha acomiadat encara, deixa'm dir-t'ho això, perquè estava pensant tota la conversa i dic, tu callaràs, però no, ho diré. Tu saps que gairebé totes les escoles del país hem passat per la Fageda d'en Jordà per visitar les seves instal·lacions, perquè ens expliqueu aquesta inclusivitat, perquè ens expliqueu com feu els vostres productes. Jo, una de les sortides que guardo més bon record de l'escola, precisament és aquesta. I crec, mira, la sotsdirectora d'aquest programa m'està fent que sí amb el cap des de l'altra banda de Peixera. Molts alumnes ens ha marcat molt aquella visita.
Quin goig.
I per alguna cosa serà.
De debò que ens ajuda molt, eh? De fet, les visites que rebem aquí, ja us ho he dit, més de 40.000 l'any, doncs acaben sent molt prescriptores pel nostre projecte, no? I això ens ajuda molt. Per tant, de debò, us agraïm molt les vostres paraules i fer-les públiques als micròfons.
I tant, només faltaria. Esther Carreras, com dèiem, responsable de comunicació de la Fageda. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vosaltres un cop més, gràcies. Molt bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Tres minuts que passen de 1:45 del migdia i ara mateix tornem a obrir les portes, allò de par en par, que corregui l'aire, doncs a tope, aquí, al Viure en Salut, a dins de la caravana. Un espai que continua els matins i ara forma part dels continguts d'aquest programa, del matinal de Ràdio Estel, i és el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa uns minuts per recuperar aire, per agafar aire també, per descansar una mica la gola, com a mínim amb el to radiofònic. Després ell té un altre to, no us penseu. Té dos tons, el to radiofònic i el to normal, que és una altra història, a la redacció i al carrer. Doncs agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves de 6 hores de directe maratonià. Per tant, ja ho sabeu, de dilluns a dijous aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, de la mà dels amics de Marnis. Ara mateix es produeix aquest canvi a la caravana, marxa a Trias una estona i torna de seguida. El saludarem, el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor de capçalera, la saviesa, l'elegància i l'humor en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Que important, que important. Molt important aquest número. Ja sabeu, la clau per obrir les portes d'aquest espai perquè pugueu passar, perquè pugueu posar-vos còmodes, perquè el pugueu fer vostre. Aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens deveu, ens podeu enviar una nota de veu o una nota per escrit al nostre WhatsApp, al número de WhatsApp, que és el 663-99-30-62. El repetiré un altre cop, no ens cansarem de repetir-lo perquè el pugueu anotar tranquil·lament. 663-99-30-62. Aquí ens podeu enviar, com us deia, una nota de veu, una nota per escrit també, doncs explicant-nos qualsevol dubte que tingueu sobre la vostra salut, qualsevol cosa que us fa la guitza, qualsevol cosa que us molesta, qualsevol cosa que us neguiteja una mica i diu, això no ho tinc massa clar, com podria jo viure millor amb això o amb allò altre? Doncs no us ho penseu i envieu una nota al 663-99-30-62. També és molt fàcil utilitzar la nostra direcció de correu electrònic, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens podeu exposar el vostre dubte o pregunta i estarem encantats cada dia de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, ara mateix és moment de tornar a saludar al doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor Valverde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Encantado de oírte.
Bien, bien, bien. Aquí estamos pasando la mañana entregándonos a la causa de nuestros oyentes, abriendo las puertas del Viure en Salud, que como siempre abrimos con mucho gusto, dispuestos a escuchar a los oyentes, a tratar de solucionar sus problemas y también a comentarles toda la gama de productos de los amigos de Marnis, que es fantástica, no hace falta que yo lo diga, porque es que habla por sí solo. Entonces, hoy tenemos muchas consultas, doctor. Por lo tanto, me permitiré recordar a nuestros oyentes que els productes que ens recomana el doctor els podem comprar i trobar a Herbolari, o demanar també que ens els portin a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els productes que ens comenta el doctor Valverde, però sobretot podeu acudir a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ai, ris, perquè el José Matos es encomenta cosetes per línia interna i sempre és molt ocurrent, sempre és molt ocurrent. Bueno, doctor, vamos a por las consultas. Como le digo, hoy tengo aquí acumuladas unas cuantas y así a ver si podemos llegar a todas. De momento he seleccionado 5 de las muchas que nos van llegando. Vamos a ver. Yo le comento y usted me va diciendo a ver qué le podemos decir a nuestros oyentes. De entrada, vamos a darle voz a Luisa de Tarragona, que nos da los buenos días y nos hace una consulta. Dice, querría consultar sobre qué podría tomar una amiga que está pendiente de una intervención de prótesis de cadera. Hay una lista de espera larga, dice ella. Esto no es sorpresa, esto suele pasar. Y se le está limitando mucho la vida. ¿Podría el doctor Valverde dar unos consejos mientras no llega la intervención que le haga la vida más cómoda? Dice que ahora ya no tiene tanto dolor, pero todavía tiene un poquito y está muy limitada. Es una persona de 64 años, nos da este dato. Y luego nos agradece, nos dice muchas gracias, su programa hace mucha compañía. Esto nos encanta, que nos lo comentes, Luisa de Tarragona, y da muy buenos consejos. Por lo tanto, seguro que estamos a la altura de las expectativas, a ver qué consejos, qué respuestas le podemos dar a Luisa para que también ella pueda trasladarlos a su amiga que está pendiente de esta intervención de prótesis de cadera.
Bueno, lo primero que hay que hacer es intentar adelgazar. Si no está en su peso, mientras menos peso luego tenga que soportar esa prótesis, más rápidamente se va a recuperar. Eso es importante. Entrar en cualquier cirugía traumatológica, bien sea de rodilla, de cadera, de columna, mientras más en tu peso estés, muchísimo mejor.
Vale.
Y luego yo le recomendaría, para reforzar todas esas estructuras, un complemento alimenticio que se llama ChondroHelp.
ChondroHelp.
ChondroHelp. El ChondroHelp viene en polvo, tiene un cacito que hay que llenarlo hasta el borde, disolverlo en un vaso de agua y tomarlo una vez al día, de forma permanente, hasta mucho después, si quiere, de que le hayan puesto su prótesis de cadera. Así que ChondroHelp, y si tiene algún dolor, puede utilizar el efecto analgésico y antiinflamatorio que tiene el Mialtrim. El Mialtrim viene en cápsulas y puede tomar de 1 a 3 cápsulas al día, ya dependiendo de la intensidad del dolor o de las necesidades que tenga.
Perfecto, pues esto es, bueno, primero un consejo en la línea de la sabiduría del doctor, sobre todo que esta amiga de Luisa de Tarragona, si puede, haga este pequeño esfuerzo por estar en su peso. Esto le va a venir muy bien para esta intervención de prótesis de cadera y también para aliviar los dolores. Si está en su peso, pues lo va a llevar mucho mejor. Y luego estas dos recomendaciones del catálogo de los amigos de Marnis, en este caso ChondroHelp, viene en polvo, es este cacito. Se tiene que hacer este gesto, doctor, tan característico, ¿no? Se llena el cacito y con un cuchillo, sí, con algo, ¡pap!, se deja a ras, ¿verdad?
Exactamente.
Y así tenemos la medida exacta, disuelto en un vaso de agua una vez al día. Esto le va a ayudar también a llevarlo mucho mejor. Y el efecto analgésico, si lo quiere completar para aliviar un poquito el dolor, de Mialtrim. Mialtrim, que es un clásico de esta sección, ya lo hemos recomendado en otras ocasiones, cápsulas, 1 o 2 cápsulas al día, y esto va a ayudar a que el dolor, cualquier dolor, en este caso también el de la cadera, pues sea más llevadero y disminuya un poquito la intensidad. Estaba pensando, doctor, yo que soy un adicto, adicto no, un, ¿cómo diríamos?, un clásico de los hospitales, ahora, y esto es nuevo de ahora, te preguntan la intensidad del dolor, de 1 a 10 o de 1 a 5, ¿verdad?, ¿cómo lo describirías? Y a mí siempre cuando me lo preguntan me hace dudar, porque digo, bueno, a ver, si cuando tienes un dolor, ¿cómo lo calificas de 1 a 5? Porque puede ser muy molesto, menos molesto, pero ¿comparado con qué?, pienso yo a veces, ¿sabe, doctor?
Bueno, yo creo que un poco lo incapacitante que es desea el dolor para hacer tu vida normal, ¿sabes? Yo creo que por ahí es por lo que se pregunta.
Sí.
Es que no todo el mundo tiene el mismo umbral doloroso. Lo que para algunas personas es un dolor que puede ser muy incapacitante, para otras personas lo toleran bastante bien. Entonces yo creo que por eso te preguntan, bueno, en el sentido de cuánto te incapacita o no este dolor para seguir tu vida normal y corriente. Y dice, bueno, pues yo puedo tener un dolor de cabeza que es leve, ponle un 3 sobre 10, que puedo seguir haciendo mi vida normal. Y otros te dicen, no, yo tengo unas migrañas que es un 9 sobre 10, que no puedo nada más que meterme en la cama y no hacer nada.
Claro.
¿No?
Claro, claro. Bueno, sentido común, doctor, que al final muchas veces esta sección tira de eso y es lógico. Pero bueno, que esta pregunta, que yo creo que es una cosa que se está haciendo desde hace un tiempo, yo que ya le digo, he pisado muchos hospitales, pues es novedoso de ahora, me lo he encontrado.
Si tú los has pisado, yo no te quiero ni contar.
Bueno, claro, pero me imagino, porque yo no soy médico. Yo cuando los piso, doctor, es porque algo no funciona. A veces no es por eso, a veces porque tengo controles, etcétera. Bueno, pues ya tenemos solucionada la consulta de Luisa de Tarragona, esperemos que le haya llegado bien. De nuevo, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros y sobre todo agradecidos por este comentario de que hacemos compañía y que damos buenos consejos, porque yo creo que al final esta es la doble intención de este espacio, dar buenos consejos y hacer compañía. Por lo tanto, si esta oyente siente que lo completamos, pues contentísimos por ello. Vamos a por otra consulta, en este caso es Marta García, que nos escribe desde Tarragona y dice: tengo un hijo de 7 años que ha estado lidiando con una infestación, dice ella, qué palabra, de piojos en la escuela. Uy, los piojos en la escuela, doctor. Esto cuando te llega el mensaje de hay piojos en tercero B, ya prepárate porque te vienen unos días de movida importante. Dice ella: hemos probado diferentes tratamientos convencionales, pero parece volver una y otra vez, otro clásico. Me preocupa el uso excesivo de productos químicos en su cuero cabelludo. Me pregunta si existe algún enfoque de medicina natural que pueda ayudar a tratar este problema de manera efectiva y segura. Mire, el tema de los piojos todavía no nos haya aparecido y me parece a mí que Marnis también tiene alguna solución al respecto.
Sí, por supuesto. Hombre, yo siempre digo, vamos a ver, el piojo no es tonto y va al pelo limpio, claro. Cosa que antiguamente se creía que no. O sea, a mí lo que me sorprende es que cuando mayor higiene hay en todos los niños, cuando mayor higiene hay en los colegios, mayor cantidad de piojos hay. No me cuadra en la cabeza. Uh-huh. Yo de pequeño jamás he tenido un piojo en la cabeza. Uh-huh. Ni mis hermanos, que hemos sido muchísimos hermanos.
¿Sí?
Todos hemos ido al colegio y todos hemos estado con multitud de amigos. Y yo no recuerdo haber tenido piojos en casa nunca. Uh-huh. Pero mis hijas sí han tenido piojos. Uh-huh. Fíjate, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si en un varón es muy fácil que tenga el pelo muy cortito, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema de los piojos no es el bicho en sí, sí, es erradicar la liendre, que es el huevo que pone el piojo.
Claro.
Y eso es muy complicado. Entonces, si tú tienes un pelito corto, sí, difícilmente ahí la liendre pueda pegar. ¿Qué pasa? Que las chicas es más complicado porque tú no vas a llevar a una niña con el pelo muy cortito al colegio, uh-huh, pobrecita mía.
Claro.
Entonces, hay que revisar a los niños y a las niñas cada X tiempo, pues esa zona justo donde más están las liendres, que es detrás de las orejas y en la zona baja del pelo, en la zona próxima al cuello.
Sí.
No es que el niño se rasca con demasiadas veces el pelo, uh-huh, y demás, ojo, es un aviso de que puede que tenga piojos, ¿vale?
Sí.
Entonces, revisar con asiduidad a los niños para evitar este tipo de problemas y avisarlo enseguida al colegio para que tomen las medidas oportunas, porque si no, con que tenga uno en la clase piojos, terminan contagiando al resto.
Sí, 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 sí.
Entonces, eso es importante. La liendre, por mucho que tú quieras pasar una liendrera de tales características, de tales cuales, como mejor se quitan es una a una, manita a manita, ¿vale?
Ah.
Sí. O sea, yo, mi consejo es, después de la experiencia con mis hijas, es que te sientas tranquilamente, sí, y vas revisando pelo a pelo y quitando la liendre mano a mano.
Es un trabajo,
apretándola,
es un trabajo que requiere paciencia, ¿eh, doctor?
Por supuesto. Y apretándola para que matar el huevito que hay dentro.
Sí,
¿vale?
Sí, 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 sí,
sí. Eso es así. Porque con la liendrera se te pasan un montón de liendres.
Uh-huh.
Y luego, sí, Marnis, como siempre, tiene soluciones casi para todo.
Para todo, es increíble.
Un complemento alimenticio que no escuece los ojos ni estropea el cuero cabelludo. Utilizamos el árbol de té, el vinagre de cuasia, el neem y la lavanda, ¿vale?
Vale.
Y que se llama Lendremar.
Lendremar.
Lendremar, ¿vale? Es apto para niños desde los 2 añitos, ¿eh?
Vale.
Fíjate. Entonces, sí, por supuesto, elimina el piojo y tiene un porcentaje muy bueno de frente a las liendres también, ¿vale? Uh-huh. Entonces, viene muy bien, hay que leer bien el modo de empleo que viene en el envase,
sí,
porque requiere de una estrategia especial para que sea efectivo al 100%.
Hay una estrategia ahí, ¿eh, doctor?
Hay una estrategia que hay que seguir, que, bueno, pues que tienes que primero ver si tienes piojos vivos o no, luego sí, hacerlo sí, de una manera, hacer una... a los 7 días hay que volver otra vez a hacer una como un recuento, a los 14, en fin. Requiere de una estrategia y un protocolo para que sea efectivo el producto 100%.
Es que
Lendremar.
Lendremar. Lendremar de Laboratorios Marnis. Este es el producto. Tienes que leer bien, como nos comenta el doctor Valverde.
Instrucciones de uso.
Las instrucciones de uso. Es que con el tema de los piojos, tanto por parte de Marnis como por parte de ese escrutinio del cuero cabelludo lento y tranquilo, es que se necesita paciencia, porque es que al final, para dejarlo todo bien limpio, hay que hacerlo con paciencia, con cariño y sin prisas, porque las prisas nunca son buenas consejeras y para los piojos tampoco. Entonces, Lendremar, te lees bien, estimada oyente Marta de Tarragona, este prospecto, Lendremar de Laboratorios Marnis, lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y también herbolarios, y esto, siguiendo las instrucciones, te va a ayudar muchísimo a prevenir y a erradicar estos piojos de tu niño de 7 años. Pero luego, también es cierto que hay que hacer todas estas estrategias que también el doctor nos ha dicho previamente, no utilizar la liendrera, sino ir pelo a pelo, detectando las liendres, que al final es el problema, que ahí se crean los huevos, etcétera. Uh-huh. Y luego también, si puedes tener a tu hijo con el pelo corto, pues eso va a ayudar mucho.
Eso es lo mejor de todo.
A que las liendres no arraiguen y desaparezcan, etcétera, etcétera. Estaba pensando cuando ha dicho usted, doctor, que claro, que nosotros, que ustedes, siendo pequeños, siendo tantos hermanos, no tenían pues este problema de piojos. Yo estaba pensando que yo tampoco he tenido nunca. Es curioso. Y mis hijos sí.
No sé.
Sí, ¿verdad? Sí.
¿De dónde salen?
No lo sé. Es
¿Tú de pequeño conoces algún producto antipiojo?
No. Yo no.
Mira.
Yo es un mundo que no he tocado.
A lo mejor te lo lavaban con vinagre.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero yo es que no recuerdo ni ningún producto antipiojo ni oírlos en la tele siquiera.
No.
Estoy hablando de la televisión quizás en blanco y negro, pero que...
Te lo vamos a la cama que hay que descansar, estamos
hablando. Ahí estamos, sí, la voz. Sí. Pero que yo no lo recuerdo, ya. Y ahora, sin embargo, es cada temporada
que si tal
champú, que si tal colonia, que si tal laboratorio, que insistiendo... Chicos, ¿dónde están? No lo sé.
A ver si va...
Quiero pensar mal.
Voy a utilizar una frase de estas de toda la vida. Y es que ya no hacen cueros cabelludos como los de antes, doctor.
Puede ser.
Antes nosotros mismos los repelíamos, no sé cómo, de manera natural. Y ahora ya la cosa viene un poco más flojita. Podría ser. Bueno, pues no me esperaba yo que esta consulta diera para tanto. Y realmente es muy interesante todo lo que nos ha explicado. Yo espero que Marta haya tomado buena nota. Y venga, vamos a saltar de tema, cambiamos de tema. En este caso vamos a un correo, lo tengo aquí preparado, de Joan Martínez, de Girona. Dice que en este caso tiene un problema de estrías en el abdomen. Bueno, Joana, he leído Joan, digo estrías en el abdomen, porque dice que es a causa del último embarazo. Cuando he leído embarazo digo, no puede ser Joan, es Joana. Joana de Girona dice que a raíz de su último embarazo tiene estrías en el abdomen y le gustaría saber si hay enfoques naturales que puedan ayudar a reducir pues estas marcas, ¿no?, en la piel y promover una mayor elasticidad, y qué consejos podría darle para tratar este pequeño problema. En este caso hablamos de estrías en el abdomen.
Sí, eso es verdad. Hay algunas pieles que cuando se distienden y luego vuelven a su normalidad, uh-huh, también suele ocurrir en gente que es obesa y adelgaza mucho, pues que esa piel pierde esa elasticidad y se forman estrías.
Sí, yo lo he experimentado, doctor, porque yo he tenido épocas de perder mucho peso, uh-huh, y efectivamente aparecen estas marcas.
Sí. Yo le recomendaría que utilizara la rosa mosqueta aceite revitalizante.
Vale. Aceite revitalizante.
Correcto.
Vale.
Que se lo aplique en donde tiene la zona de las estrías, uh-huh, varias veces al día y poco a poco, uh-huh, esta rosa mosqueta va a ir haciendo que por lo menos vaya bajando el color en intensidad de la estría, vale, incluso con el tiempo pueda que alguna desaparezca.
Perfecto, pues esta es la recomendación para Joana, que tiene este pequeño problema de las marcas en la piel, las conocidas estrías, en este caso las tiene en el abdomen a causa de un embarazo y de la recuperación. Este aceite de rosa mosqueta aceite revitalizante de Laboratorios Marnis. Mira, te das una vuelta, Joana, te vas a saber a tu farmacéutico o farmacéutica de confianza, o también al herbolario, a la persona del herbolario, y le pides esto, rosa mosqueta aceite revitalizante, te lo aplicas en la zona y esto va a ayudar muchísimo a recuperar el color, incluso, como dice el doctor Valverde, que pueda llegar a desaparecer. Venga, pues vamos a por otra consulta, tenemos tiempo todavía. En este caso nos hablan de memoria y concentración, que es uno de los clásicos que yo creo que en los tiempos que corren cada vez es más necesario ir a reforzar esta parte de nosotros mismos, ¿no? La memoria y la concentración. Elena Soler, de Barcelona, dice: experimento dificultades para mantenerme concentrada en el trabajo y he notado que mi memoria a corto plazo no es tan aguda como solía serlo. Mire, yo, doctor, esto yo no sé, pero a mí últimamente me está pasando esto que te pones brazos en jarra en la cocina y dices, ¿a qué qué venía yo aquí, ¿no? ¿A qué venía yo aquí? Y al... No, no, claro, pero además la postura es esa, ¿eh? Brazos en jarra y tú mismo sintiéndote un poco tonto porque dices, pero si yo venía aquí a por algo y no lo sabes. Bueno, pues yo me identifico contigo, Elena Soler. Me preguntaba si existen enfoques de medicina natural que puedan ayudarme a mejorar mi capacidad de concentración y memoria. ¿Qué recomendaciones tendría para este tipo de situaciones? Enhorabuena por el programa. Da muy buenos consejos. También nos felicita, cosa que es de agradecer. Vamos a por ello.
Bueno, estos despistes son habituales, sí. Propios cuando va pasando el tiempo, ¿vale?
Sí.
Como lo hemos tratado otras veces. El problema es que no seas consciente de este despiste. Entonces ahí ya tienes que empezar a preocuparte.
Ah, claro.
Si alguien te dice, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Que ibas a hacer esto y ahora no? Y tú no recuerdas eso.
Sí.
Ahí es cuando tienes que empezar a preocuparte e ir a visitar al neurólogo porque puede que estés iniciando ya un proceso de Alzheimer o parecido, ¿no? O de franco deterioro, que a mí me gusta más, ¿no? Yo soy más latino que austriaco, ¿no?
Franco deterioro.
Me gusta más lo de franco deterioro,
¿no? Suena muy bien, sí. Aunque se refiere a algo muy duro, pero la expresión es chula. Franco deterioro.
Chula, más chula, ¿verdad que sí?
Sí, sí, a mí sí me gusta.
Pero si eres consciente, es muy habitual. ¿Por qué? Porque es que hoy día no ejercitamos nuestra memoria. Simplemente tenemos una memoria específica para el trabajo que hacemos y el resto de la memoria no la tenemos para nada cultivada ni trabajada.
Cierto.
¿Vale? Entonces, entrena tu memoria. Haz lo posible por entrenarla. ¿Cómo? Lee. La lectura es un magnífico ejercicio de memoria y lo más barato y lo más entretenido y lo más culto, ¿vale? Que luego además te gustan hacer juegos de como pueden ser crucigramas, sudokus o cualquier otro tipo de juegos de letras.
Sí, sí,
perfecto,
sí, sí.
Fenomenal. Yo hacía un ejercicio personalmente cuando iba en el transporte público,
a ver,
que era aprenderme las paradas de metro,
sí,
de arriba abajo y de abajo arriba. Y era un ejercicio de memoria que me iba repitiendo. Bum, 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 bum. Entonces, bueno, aún así tengo mis despistes, claro. No sé.
Pero menos de los que cabría esperar. Y no hay franco, no hay franco deterioro en este caso.
Bueno, ahí estamos, iniciándolo, pero bueno.
¿Sabe quién es una...? Yo tengo una persona cercana que vive todo esto de los sudokus y las sopas de letras. Casi a nivel de vicio. Yo creo que tendría que ir a un grupo de ayuda. Que es mi suegra, la madre de mi mujer. Bueno, devora este tipo de pasatiempos. Y así está, que tiene el cerebro como una moto.
Claro,
lo digo.
Claro, claro. No te pongas con ella palabras encadenadas.
No. Además, yo soy un negado.
Deja nuevo.
Sí. Es brutal. En este sentido es brutal. Sí.
Bueno, vamos a ayudar a esta paciente. Yo creo que le va a venir muy bien utilizar el efecto para esa memoria, ¿vale? A corto plazo.
Vale.
El ginseng coreano,
uy,
la jalea real, la lecitina de soja y el fosfato bicálcico.
Venga.
¿Vale? No es fácil el nombre, ¿eh?
A ver.
Se llama fosginjal. Fósforo, ginseng y jalea. Fosginjal.
Fosginjal, permítame, tiene nombre, los amigos de Manis a veces despiertan mi imaginación con sus nombres. Tiene nombre de maestro Jedi.
Exactamente.
De maestro Jedi de Star Wars, ¿eh? El maestro Fosginjal.
O de Kung Fu de Pequeño Saltamontes.
Exacto, de Pequeño Saltamontes también tiene un aire así oriental. Bueno, pues recordé, ¿cómo se lo tiene que tomar esta oyente, el Fosginjal?
Tiene que tomar una cápsula de entrada, el desayuno, comida y cena.
Vale, una cápsula, así de sencillo, una cápsula en desayuno, comida y cena, Fosginjal, y te va a ayudar con esta concentración, amiga oyente, Elena Soler de Barcelona, y también para con esta memoria a corto plazo que a veces falla un poquito. Vinga, don, recordem que els productes que ens recomana el doctor, també el Fosginjal, el podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats els seus productes, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, muchas gracias. Hoy hemos una vez más echado el resto en este espacio, en Viure en Salud, y yo creo que hemos ayudado y entretenido a mucha gente. Así que, contentos.
Igualmente, un placer enorme haber estado contigo este ratito.
Venga, muchas gracias, doctor. Mañana nos escuchamos. Adiós.
Sí, hasta luego.
Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida recull informatiu en el butlletí que ens faran la Julve i el Corredoira, el nou fitxatge d'esports, i després torna el Trias, que s'està fent un cafetó, l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi 1. Tenim ahir reunió al barril del costat de la ràdio. Ara de seguida torna i rebrem també a Inés Farrés, la moda explicada de manera divertida, i el fi de festa amb servidora de vostres i el bona vesprada. Això és Viure en Salut, la caravana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.